El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No i 20 minuts, comença aquí la tertúlia del Gall del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat. Avui en companyia del Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Del Domènec Miquel, molt
bon dia.
Bon dia. Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara em preguntàvem per la font d'aigua, ho hem anat comentant durant les tertúlies perquè sí, era la marca que teníem aquí a la casa, era Eden, que és aquesta que ha estat contaminada i que de moment em sembla que ja arriben els 3.700 afectats a Barcelona, intoxicats per aquesta aigua, que era d'una font d'Andorra. Aquí ens va anar de dues setmanes. És a dir, l'Ajuntament va canviar el sistema d'aigua.
Ja us ho pensàveu?
No, què va? És simplement un canvi d'estratègia de l'Ajuntament. Totes les fonts d'aigua que venien embotellades, a partir, bueno, des de fa uns dies, és aigua de l'aixeta amb filtre, diguéssim. I ens va anar dues setmanes. De fet, encara tenim la font que posa Eden allà a l'entrada darrere. Sí, la tenim allà, l'han de venir a buscar.
I aquí no hi havia hagut cap problema amb la gent.
No, perquè jo crec que, clar, jo crec que el tema de la intoxicació és posterior a que la retirada, en aquest cas, de Cugat.cat de l'aigua.
A mi m'ha cridat l'atenció perquè quan vaig veure que ja no hi havia
la garrafa
el dipòsit aquell,
sí, dipòsit.
Vaig pensar que era conseqüència de la notícia aquesta que...
No. Res a veure.
Millor. Jo, per una banda, clar.
Ja ho veu intuir, per això.
Sí. No, doncs, déu-n'hi-do, perquè ja et dic que tota la corporació municipal diria que tenia aquesta marca, vull dir que és estat divertit el tema, vull dir que ens hem salvat una mica. El Jaume té algun problema amb la cadira, no sé si potser
la
podríem canviar per una...
No, és igual, sí? Ja. Quedo petit, no és igual, ja puc.
No, sí, es tracta de... Hi ha una molla.
Hi ha una molla.
I la cadira puja.
Aquí, el Domènec Micra, en aquests moments...
És que n'hi ha per llogar-hi cadires, eh?
Doncs a vigília de Sant Jordi, mentre solucionem aquest tema, us vaig comentar...
Moviment de cadires.
Moviment de cadires.
Ui!
Perillós, això.
De cadires.
Home, que a Madrid hi estan tan acostumats.
Sí, sí.
Una cosa se'ns enganxa.
Home, algú la porta canxa del cul, la cadira, eh?
També n'hi ha, eh? Sí, però...
Vigília de Sant Jordi, demà esperem, perquè mira que aquests dies ja ahir estàvem tots pessimistes amb la predicció del temps, però...
Ja diuen que no plourà, eh?
Diuen, això esperem...
Al matí no, a la tarda deia TV3 que la cosa...
Amb unes gotellades.
Nosaltres farem programa especial des de la plaça d'Octavià.
Com cada any,
pel matí.
Això s'ha de dir.
Però... Clar, a mi el que em preocupa, a nosaltres també perquè ens fa molta gràcia sortir al carrer, però són els llibreters, perquè a més tenen aquest problema que és que allò que no venen ho han de tornar i no ho poden tornar fet malbé, ni evidentment ni humit ni moll, i per tant han de mullat, per tant han de, suposo, d'encendre espelmes aquesta nit perquè demà els acompanyi tot el dia, perquè
és un dia fort, important. Sí. Es posen plàstics, però clar, tot i així, saps, a vegades hi ha llibres que queden fets malbé, i per altra banda, és clar, com que si la gent ja no ve tant de gust passejar, i a més, si els llibres estan tapats pels plàstics, vol dir que la gent ja no pot mirar-ho com ho mira normalment. Mm-hmm. És un entrebany.
Sí, sí.
Es nota molt, eh? Però vaja, és...
23 d'abril, l'aigua és mil, vull dir que això no...
No, que s'hi pot fer, clar, és quan... va amb l'època. Tot i així, normalment es comporta bastant bé, eh?
Sí, de fet...
No, és que plogui cada... No. Normalment no plou. Però clar, algun dia pot ploure.
Sí, hi ha més anys de sol que de pluja.
I tant.
Però com que n'hi ha de pluja, llavors sempre ho recordes, no?
Clar.
Aquell any que plovia d'aquella manera, a la festa de la tardor passa el mateix, a la marxa infantil passa el mateix.
Quantes vegades han canviat de data, sí.
No tantes, eh? Però com que s'ha canviat algunes vegades, llavors veus, es va haver de canviar.
Però Sant Jordi no es pot canviar, clar.
Home, aquest any és un dissabte,
I jo crec que a diferència dels altres anys, que és a la tarda bàsicament que hi havia aquelles aglomeracions, sí, que no podies passar, el ser divendres festiu jo crec que quedarà més repartit, i suposo que al matí ja hi haurà molta gent al tenir el ser festiu, i a la tarda no hi haurà potser també aquella gran aglomeració.
Deien que hi ha molta gent que potser baixa a Barcelona, i més aquí Sant Cugat, que tenim tan a prop la ciutat, la capital, però almenys la previsió de l'Ajuntament, l'altre dia parlàvem pel tema de preparació de la carpa on estem ubicats, temen precisament que almenys en alguns moments hi hagi més gent de l'habitual que entre setmana, i hem de reforçar una mica els passadissos que han de generar entre carpes per evitar això, no? Que hi hagi aglomeracions en certs punts. Jo li volia preguntar al Víctor, em sembla que per aquest Sant Jordi hi ha dues propostes literàries disponibles.
Sí, però no és que hagin sortit ara, ja fa.
Però vull dir que cua.cat ja sabeu que fem sempre el recull de literari.
Sí,
en aquest cas teatre, abans que pugi el taló, que ja n'hem parlat per la versió, diguéssim, real amb el Jaume Pla.
Sí.
És el text, entenc, de l'obra.
És el text de l'obra, sí, és el text de l'obra. I hi ha el Taula Rodona, La joia de ser catalans, del Pere Caldés i meu, que és també de l'obra, una obra anterior, però que es van publicar en el decurs de l'últim any, i per això entren en aquest recull que feu, suposo, de novetats, que són una quarantena de llibres que s'han publicat, d'autors que viuen aquí, i que s'han publicat en el decurs d'aquest darrer any. Sí.
Doncs, com deia el Víctor, a nivell d'autors santcuatencs, vull dir que hi ha moltes propostes. És el dia també per recordar-nos també de la producció de proximitat, en aquest cas, dels autors santcuatencs, alguns molt, molt mediàtics, d'altres més desconeguts.
Sí. Aquí em sembla per això que no hi ha signatures, em sembla, el dia de Sant Jordi. No, els llibreters no tenen... De fet, això és degut també al tema de l'espai. Clar, suposo que han de pagar per l'espai que lloguen de la plaça en funció de la parada que tenen. Si tenen més espai o menys, pagues més impostos o menys.
I també pot ser Barcelona, per exemple, penso en els mediàtics,
Barcelona es paga també.
Però vull dir que Barcelona absorbeix en aquest cas
per descomptat, i la majoria d'autors baixen a Barcelona al centre.
Tu baixaràs?
Jo baixo, 11 a 12 estaré a la Rambla Catalunya, entre València i Mallorca, sí. Però m'explicaven això les llibreries, clar, que si han de posar un espai perquè seguin autors, tot això, aquell espai l'han de pagar també. És un espai que ocupes de la plaça del monestir, tot això. I en principi no en fan, no hi ha... Clar, mira.
No sé si teniu alguna recomanació per llançar així espontània, si no, no...
De llibres, vols dir?
Sí.
Ah. Jo me n'oblido dels el nom es diu l'autor, em sembla que es diu Tomàs, és un llibre que m'agrada molt, que ha publicat recentment, sobre l'esclavisme català, és a dir, de l'esclavatge, l'esclavatge que com alguns catalans van contribuir a l'esclavatge portant, agafaven negres de l'Àfrica i els portaven a Amèrica també, i feien negoci amb vides humanes i tot això, i està molt bé. Representa que és un metge que acaba de sortir, acabat els estudis, i diuen, seràs el metge d'un vaixell, teòricament és un vaixell mercant que porta mercaderies, i molt bé, està content, i és una experiència i tal, però a poc allà va veient que de cop i volta després puja tot un munt de gent, com 200 o 300 negres, amb grillons, els tanquen a les bodegues, a les fosques completament, allà no podia, només els traien un dia a fora, perquè moguessin les cames, si no quedaven arrovellats, i després s'havien de posar xarxes perquè no es tiressin al mar, perquè es volien suïcidar. entre altres coses perquè es pensaven a vegades doncs, que els blancs se'ls volien cruspir o tenien por, estaven terroritzats, no veien el llum i estaven allà dintre i així anaven, eh? I després els venien i tot això. I això hi contribuïen, doncs, hi havia catalans que alguns tenen plaça a Barcelona, tenen no és que digui noms, el llibre, perquè això no és propi d'aquest llibre, vull dir, hi ha altres, ha molts llibres altres que n'han parlat, tot això, però el llibre aquest és ficció, és un llibre de ficció, però el metge aquest, doncs, va enviant cartes explicant una mica tot aterrit del que està veient, i no hi ha reacció, i al final resulta que, bueno, no al final, però fins i tot la seva família està implicada i tothom ho sap i tothom calla perquè és un negoci del qual en viu molta gent, no? I no es pot tocar. I els anglesos eren els vigilants una mica, perquè havien abolit l'esclavatge i tot això, i eren els que vigilaven una mica el mar, tal. I certament quan a vegades passava que quan venia, si veien una nau anglesa, doncs de vigilància d'aquestes, els llançaven al mar, sense pietat. Abans, clar, perquè és que si no podia parar el capità, eh? Però bé, la novel·la doncs parla de la vida dintre del vaixell i està molt... I ostres, més que si hagués pensat, és que el vaig llegir fa 2 o 3 mesos i m'he oblidat del nom de l'autor, pobre, i pobre, ho sento, que no, i del títol del llibre, tu.
Doncs després el busquem, que això...
Sí. Tomàs, internet, em sembla que es diu Tomàs. Sí,
internet ens solucionarà segurament el tema, i si no, quan arribis a casa ens envies un...
Sí.
El recuperem. Sobre la tradició de Sant Jordi, com ho veieu? Rosa, llibre, això es manté, això s'ha perdut? Sou aquells que us agrada rebre totes dues coses, regaleu totes dues coses?
Que s'ha perdut, jo crec que cada any va més, no?
Va més, no?
I tant. Vull dir, de perdre és impossible, no. Jo crec que està molt bé. Clar, molts diuen que són coses mediàtiques, que són un programa de màrqueting, però bé, si el programa de màrqueting és que cada vegada Catalunya aparegui més arreu del món com una gran festa d'una cultura especialíssima que no havia fet mai enlloc i que ara alguns altres països, Espanya evidentment no, però els altres països l'estan agafant com a idea d'alta cultura popular, doncs jo crec que val la pena que ho seguim fent, no? Què us sembla?
Sí.
Jo penso que sí, que realment, a veure, al darrere de la festa hi ha tota una tradició que demostra que els catalans doncs estem interessats per la literatura, això d'una banda, i aquests dies, de fet, no solament aquests dies, sinó jo crec que durant l'any, malgrat que es vagin tancant llibreries perquè hi ha altres maneres de poder accedir o de tenir literatura a casa, doncs, i a mi em sap molt greu, perquè a mi m'agrada, soc dels que m'agrada tocar paper, tocar llibre, tocar les coses, i encara funciona així. Jo no sóc incapaç de llegir una novel·la online o per l'ordinador. Jo sóc dels que m'agrada tractar amb el llibre.
Jo també, sí, tant i tant.
I tractar amb el llibreter, la llibretera, tindre un intercanvi, com vaig a la Paideia o vaig a qualsevol Alexandria o a la Rambla del Celler, m'agrada tenir un intercanvi amb la persona, i quan compro un llibre m'agrada tocar-lo, revisar-lo i per tant això. I quan a la festa, és una festa arrelatíssima a Catalunya, i que hem exportat a d'altres països, per cert, no? I això és un goig, vol dir que la gent, jo crec que segueix llegint, molts no, però hi ha una cultura de la lectura, i el que es fa últimament és que no, s'ha deixat una miqueta de regalar la rosa amb ella i ella el llibre, i regalar les dues coses, eh? Vull dir, jo, per exemple, regalaré rosa i llibre. Perquè, a veure, la rosa està molt bé i té el seu significat que tots coneixem i tots sabem, però si va acompanyat d'un llibre, home, doncs molt millor.
Estic intentant localitzar... l'autor és Jordi Tomàs.
Jordi Tomàs.
Ara em falta el títol que no m'acaba de...
Parlant de llibres, sí. A l'hora de recomanar, jo crec que sempre hem de recomanar un autor local, no? I un que vaig comprar, que estic llegint, però que encara no arribo a la meitat, és el que ha editat la peça rodona sobre la biografia de mossèn Cinto, uh-huh. Que es diu l'home que hi havia darrere el mite, no? El que passa que, esclar, mossèn Cinto és un personatge esplèndid i jo soc un gran admirador del personatge, però s'hauria de recomanar per la gent jove, perquè estic segur que parles amb gent de més de 25 anys i ningú sap qui era el mossèn Cinto, no? Perquè a les escoles no se parla de mossèn Cinto. I és el gran poeta nacional de Catalunya, no? I el recomano perquè, a més, està molt ben documentat, és molt amè, es pot llegir molt bé, i el mossèn Cinto és el mossèn Cinto.
I tant, el que havia estat el meu editor, l'Isidor Cònsol, era un gran coneixedor d'en Verdaguer. Un gran coneixedor i és una de les persones que més havia aprofundit en Verdaguer.
Ara tu preguntes a la gent jove si han llegit mossèn Cinto, les seves poesies, no dic ja l'Atlàntida o Canigó, no, les poesies que són esplèndides i no... Aquest dia en el Festival de Caramelles
va
cantar l'Emigrant i la gent que tenia per allà a la vora el programa deia, mossèn Cinto, la gent no sap popularment que l'Emigrant és mossèn Cinto, no ho saben.
Sí, sí. Ah, no, a l'escola jo crec que sí que s'estudia, sí? El que passa és que després la retentiva és una altra. D'allò que...
Però vols dir que s'estudia mossèn Cinto?
Sí, segur. No crec que hi hagi canvis del temari de literatura catalana, suposo que si no entra el Jacint Verdaguer deu ser...
El que passa
és que una altra cosa és que es valori o no després el que queda d'això, no? Que això passa en moltes lectures obligades, no? A l'institut o a l'escola, malauradament, això després cau, no? Passa amb Salvador Espriu, que també és una... que es treballa perquè també té una faceta molt àmplia, sí, també, sí. A nivell des d'adaptacions des de l'Antígona fins a tota l'aportació que ha fet i és important i rellevant. Després això passa com tot, amb les matèries.
Però parles a la gent jove d'Espriu i tenen referències.
Sí.
Jo tinc nens de David.
Estàs segur? No
sí, jo vaig pels instituts, aquells recitals que fem de lectures en veu alta, i després hi ha col·loquis i tal, i Espriu normalment ho coneixen, no? L'assaig de Càntic al Temple, per exemple, està bastant al dia, no? Amb ells, no? I en canvi, mossèn Cinto, no coneixen cap poesia de Jacint Verdaguer, no?
Potser
hi havia referència, però no. Era, no ha agradat res.
Era un antiesclavista, per cert. Cinto Verdaguer.
Sí, sí.
El llibre de què parlàvem, que no sabia ni títol, no recordava ni el títol ni l'autor, és en Jordi Tomàs, i el llibre és El mar dels traïdors. El mar dels traïdors. Sí, sí.
Sí, de fet és molt curiós perquè si heu estat en el Museu Marítim de Barcelona veuràs que hi ha exvots que diuen el vaixell no sé què que va aconseguir fugir gràcies a la Mare de Déu de Montserrat, que per cert és negra, va aconseguir fugir d'una fregata anglesa que els perseguia. Diu, té collons la Mare de Déu de Montserrat.
Només em va deixar
per aquí. Però ho deia, que per cert és negra? Ho deia.
No, és negra ho dic jo per aclarir-ho. Sí, allò, perquè vull dir, en fi, la solidaritat del color també, diguéssim, és notable en aquest cas.
És que això que dius tu, invocar una imatge o invocar el nom de Déu, jo crec que és pejoratiu i negatiu, perquè clar, diu, gràcies a la Mare de Déu aquests van poder fugir, i els altres, com que la Mare de Déu no li va fer gràcia, doncs no, els va deixar ofegar, no?
Sí, perquè la Mare de Déu de Montserrat, que li diem la moreneta per no dir-ne la negreta, a sobre ajudi, diguéssim, en els esclavistes i no alliberi els esclaus, home... És com allò, diguéssim,
va ajudar els esclavistes.
Clar, evidentment, els va ajudar a fugir de la fregata anglesa que havia impedit. Clar, és com allò de la Bat Viure que diu la creu de l'altar es va girar per no veure, diguéssim, el crim.
Fugen d'escola.
Sí, escolta'm, quina mena de...
És que jo no entenia que van ajudar els esclavistes la Mare de Déu.
Doncs no n'hi ha un, n'hi ha més d'un, N'hi ha més d'un al Museu Marítim.
Però això és pejoratiu per la Mare de Déu, no?
Bueno, què hi farem? Home, tant. Però la gent hi
li titulen, almenys li donen el títol d'esclavista.
Però això era també l'època, entenc. Vull dir que si s'havien d'encomanar algú seria la seva verge, que era la de...
Bueno, però aquests esclavistes... Durien ser ateus, no?
Bé, però és que això és...
Això ja...
No.
En nom de Déu.
No, és que en nom de Déu s'han fet pràcticament la major part de les guerres de la humanitat.
Sí, la major part de barbaritats sempre sí, es fan en nom,
nom de Déu. Sí. Tothom té Déu al seu costat.
Sí, es continuen fent.
Tothom té Déu al seu costat. Hi ha una cançó molt maca del Bob Dylan que es diu With God on Our Side, que és amb Déu al nostre costat. I parla de, diu, ja, i ara, parla de la colonització nord-americana, diu, ara carreguen les escopetes i cauen els indis i pam i tal, i sempre és en nom de Déu, tothom té el seu Déu, i en nom de Déu tu estàs legitimat per tallar caps.
Ara hi penso que el dictador espanyol generalíssimo Franco, jo encara he tingut, i vosaltres suposo que també, monedes de l'època del dictador que deia caudillo d'Espanya por la gràcia de Dios, sí. Vol dir que això, i l'Eglésia ho tolerava i ho acceptava,
sí, no? Es legitimava tota violència,
guerra, si ho entenia
bajo palio,
sí. I bajo palio, sí, sí.
Clar, és per això que en nom de les religions i això s'ha fet. A més, per ironia, ara que parlàvem d'aquell llibre, em sembla que el vaixell on puja aquell metge novell es diu Montserrat, em sembla. Sí, sí, sí.
Sí. És que, a més, això era una cosa molt curiosa que deriva del segle XVIII. Els vaixells acostumaven a tenir dos noms. L'oficial, que normalment sempre era un sant, una mare de Déu, una cosa d'aquest tipus així, i després el popular, no? I llavors el popular, doncs, a la millor es deia Pepita, no? Vull dir, però és igual, eh? I llavors el nom oficial era Sant Bartomeu, no? I quina culpa hi tenia Sant Bartomeu? No, cap ni una, però és igual. I posaven, doncs, un nom d'un sant perquè, pel que pugui ser, allò que els protegís, eh?
Clar, clar.
I després, això sí, es deia Sant Bartomeu, però el mascaró de pro era una senyora pituda.
És veritat, sí, sí, sí.
Però això és mil·lenari, perquè no s'ha perdut des dels grecs, també feien, els vaixells grecs també, en aquest cas anaven deeses, però és la cultura de mar, diguéssim, que no ha canviat tant. De fet, els vaixells no també continuen amb ritus a l'hora de... Hi ha gent que segueix ritus encara per inaugurar-los, per evadir-los de la mala sort i aquestes coses.
Home, em sembla que hi ha la creença, oi? Que no s'ha de, és una superstició, sí. Que no s'ha de canviar el nom d'un vaixell mai a la vida. Un cop l'has batejat, sí. No pots dir, doncs ara el pintarem de vermell i li posarem un altre nom. No, crec, no sé, és una mala estrogança, es veu que no es pot fer, no sé. La cultura del mar...
Sí, i el dia de la Mare Déu del Carme es fa una gran festa, sí. Els pobles marítims sí, surten en camp les barques, carregats de flors, hi ha tot un ritual... Sí. Que se segueix fent, com es feia sí, fa 50 anys enrere.
Pobles mediterrànies, no
és sí. Una, és, sí, 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 això es manté.
No sé si, això ho recordo a Sardenya, diria també, i em sembla que a França també ho segueixen.
I a Vilanova, eh?
I a Vilanova, sí. Vull dir que no és una cosa, no només d'aquí a Catalunya. Una notícia d'última hora que ens informaven els companys d'informatius, ens han dit que el celler del carrer Santa Maria tanca després de 67 anys obert a Sant Cugat. Nosaltres ja en teníem una mica de constància que els propietaris tenien aquesta idea de posar fi al negoci. Fan aquest pas per centrar-se en exclusiva la producció de vi. El local passarà a un negoci relacionat també relacionat amb el món de la decoració, que suposo que és el comprador...
Decoració? No té res a veure amb el celler?
No, per això...
Com que dius també, dic...
No, he ratificat, vull dir que no... Que passarà el seu negoci diferent, ells continuaran amb el món del vi...
Deu ser també perquè els augmenten el lloguer, suposo, no?
No, és propi.
No? Ah, és propi. Però si ells treballaven molt allà, inclús com a restaurant.
Sí, també.
Amb tomàquet i pernil estava sempre... No era dels que diuen poc públic, no?
Però el Josep, que és el propietari, l'hereu,
sí.
fa pocs anys, fa bastants anys, va comprar totes unes vinyes i ja està produint vi propi, un vi, per cert, no vull fer propaganda, però és així, jo l'he provat, és un vi...
Home, si de Sant Cugat s'ha de fer propaganda.
És un bon vi.
Com es diu?
Maius.
De fet, és un vi del Priorat, té unes vinyes al Priorat.
Maius.
És un vi magnífic. Ha aconseguit un segon premi internacional a Hong Kong, Caram. Vull dir que això l'ha projectat les vendes, diguéssim, a tot el món i de més.
Esclar, llavors es dedicarà com a
celler, no? I amb aquestes seleccions, per exemple, que ha fet La Vanguardia, no, que ofereix vins i de més, també hi ha hagut algun any que li han posat.
Clar, clar, és un tema apassionant. La gent, jo la gent que he vist que hi entén i que s'hi ha posat, és un tema apassionant seguir tot el procés des de que es planten o des de que es compren les vinyes fins a la producció del propi vi, que és tot un procés llarg i llarguíssim. Doncs la gent hi té una estima, una apreci i enganxa. Bueno, els meus pares, que eren pagesos, ho deien sempre, és que la terra enganxa, i no cal dir si aquesta terra produeix doncs un producte tan valorat que és com és ara el vi, i a sobre el vi és un bon vi, no? Jo crec que, clar, el Josep i família, aquí la botiga no li deu aportar gaire cosa, com li deu aportar doncs el fet d'estar al peu de la vinya, conreant o ajudant o vetllant tots aquests la producció, que després, clar, com diu el Domènec, acaba sent un bon vi, apreciat, valorat.
Però si ha guanyat uns premis i ja té renom internacional, és lògic que es dediquin plenament a aquest nou negoci.
Sí, jo ho entenc.
I és bo que per primera o per una poca vegada un negoci no tanqui per crisis, no?
Uh-huh. Sí. Perquè ara sap greu per això, perquè... Sí, perquè
tanca per l'alternativa.
Sí. Exacte, però, sí, però normalment les que tanquen és perquè els diumenges a lloguer i pleguen, eh?
Però les bodegues tenen un atractiu especial, eh? Quan entres en una bodega, bé, a banda de l'olor, la gran varietat de vins, de colors, i si hi ha els bucois o les tines de vi, i tot això, aquí prop d'aquí, aquí prop de la ràdio, en tenim una també,
Cal Cavallo, sí. Sí.
Tenen una solera especial, que es nota, i fins i tot els venedors del vi també tenen un caràcter especial, et saben vendre bé el producte, t'aconsellen moltíssim. Vull dir que és un tema que ha persistit amb el temps, amb els anys.
I el Cavallo encara és dels que venen vi de garrafa, o sigui,
també, tu pots fer-te la barreja, no?
I te la barreja, que això és un cas insòlit, perquè en general no en queden ja d'aquest.
Això s'està perdent, sí.
Les botigues que porten de vins no en venen a Granel, ni pensar-hi, no.
Sí, els cellers de vins que actuals, els més nous, sí que és veritat que això del...
Ja no fan.
S'ha perdut. I estranya, perquè és veritat que hi ha una... Ara, des de fa uns quants anys, hi ha una explosió de vendes de vi, de cava. El que passa és que és veritat que això li he sentit comentar, diria, que el propietari del Vins Noé, que la venda, la distribució per internet també ha fet molt mal. Perquè hi ha molta gent, els clubs de vins aquests virtuals, que estan, hi ha una gran distribuïdora també a Catalunya que fa assistència telefònica i t'ho porta tot a casa. I suposo, clar, en comparació amb el que amb els cursos de maridatge, tallers, que insisteixo que és una tendència des de fa uns quants anys molt molt habitual, no s'ha correspost també amb els cellers de tota la vida, no? Que trobo que i això ho deia, que la distribució per internet i per obliga com els llibreters, obliga com a d'altres a adaptar-se o a deixar el negoci.
Sí. Em sap greu això perquè no només...
I les grans superfícies.
Sí, també, per la imatge de la del mateix Sant Cugat, perquè fixa't, és una botiga que són botigues que donen molta vida. Aquest tipus de botigues relacionades amb els queviures i amb el vi i tot això, i bé, arribarà doncs una botiga de decoració. I al final tenim, clar, tenim el centre de la ciutat també molt dedicat a cosa de disseny i tal, i tot allò que dona aquella vida, aquell caliu humà, va desapareixent en benefici de totes aquestes marques i que són d'un comerç més fred que el tradicional de tota la vida. I sap greu perquè
hi ha la botiga d'assistents que hi ha al carrer Santa Maria davant de la plaça.
És autèntica, més a més
el cisteller.
I allò és autèntic.
I tant, i tant.
Cal Bolet.
Ah,
això, Cal Bolet.
Cal Cisteller és en el carrer Sant Antoni.
Ah, això mateix. Sí. Cal Bolet.
També és d'aquests negocis, que això ja és autèntic, i jo crec que encara ens trasllada una mica al passat més rural de Sant Cugat, i que pocs queden, precisament per la transformació de l'oferta de comerç que hi ha a Sant Cugat i qualsevol ciutat. Sí, que s'imposen marques. Encara hi havia el tema de... també havíem parlat, diré que amb vosaltres, de fet, de l'aparició de botigues d'Inditex al centre o no. Des de les associacions, en aquest cas, i comerciants, tenen una doble opinió. D'uns pensen que aparegués una marca tipus Zara o similars al centre podia atraure més públic, i d'altres que desvirtuen una mica el que és el negoci petit als carrers d'aquí. Vull dir que no tenim... Clar. Tenim el Benetton des de fa molts anys, que sí, és una botiga grossa, però en realitat són botigues, les de roba, per exemple, són petites, són...
Sí, bé, també els edificis són... Clar, això era un poble. I per tant, clar, no pot ser igual que Barcelona, els grans locals i tot això, i els espais són més petits, també són caríssims, el lloguer al centre és caríssim, però crec que estem refredant bastant la ciutat, l'anem refredant. Hi havia antigament un els comerciants van fer un eslògan que deia: on hi ha comerç hi ha vida. I és veritat, no? Perquè al centre d'Europa, a partir de les 5 de la tarda, no busquis res, perquè és que els carrers són morts, perquè és que no hi ha vida, perquè estan tancades les botigues, a Alemanya almenys, si més no. I sí que és veritat que donen vida, però i a partir d'aquí depèn del tipus de comerç que hi ha. I quan és un comerç càlid, un comerç no és igual a un banc que una botiga de queviures, no és el mateix.
Perdona, l'Ajuntament va prohibir posar bancs sucursals.
Va fer una moratòria
zones fredes,
immobiliàries, què tipus de comerç.
Va venir la crisi i no calia moratòria, va quedar clar que no calia moratòria i ja està. Sí.
Bueno, al final eren els únics que podien pagar els lloguers, aquests.
Sí, bueno, però no s'han de posar cap més ja, eh?
No,
per la crisi.
Sí, per la crisi, no per l'ordenança. No, el que passa és que les botigues aquestes que hi havia de queviures han quedat substituïdes per forns i per nileries.
Sí.
I pernileries.
Sí, sí.
Ah, pernileries, sí. Botigues
de pernil.
Sí, sí, sí.
És una cosa curiosíssima, no?
Sí, el tema forns de pa.
És que jo no havia vist mai tants forns de pa a Sant Cugat. Sí, senyor. Amb 200 metres, 4 forns.
Sí, 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 sí.
Això és impossible, vull dir, no, això no té cap sentit.
Jo me recordo, Domènec, quan fa 30 anys endarrere hi havia 4 forns a Sant Cugat.
Clar.
Hi havia el Sancho, me recordo, no? I 4 més, no? Doncs jo sempre pensava, jo vinc del poble i sempre ho dic, i ho reivindico, que menjava un pa molt bo. I quan arribaves aquí encara seguies trobant en algunes pastisseries un pa que estava força bé.
El de Mirasol, per exemple.
Per exemple.
Anava a Mirasol
després
a buscar pa.
Ara, amb perdó, però els pans que trobem aquí els has de rebuscar una mica, eh? S'ha de buscar una mica el pa que realment és bo, perquè
ja en aquest modern t'ho defensaran, eh?
I t'ho faran
els turris, els crostons t'ho defensaran, perquè tenen tota classe de pa i de la màxima qualitat,
sí,
especialitzats, i ecològics.
Sí, també.
La qualitat té un preu.
Sí, bueno, vale.
Parlant d'això, deixeu-me tornar una mica endarrere, abans que parlàvem de les botigues aquestes, bueno, estem parlant d'això, no? De botigues que han anat desaparegut, que desapareguen, i que em sap molt greu, tornant amb el tema del vi, però hi ha una cosa que a mi se m'ha quedat aquí de dir, i és que a les grans superfícies, sobretot algunes, no trobem vins de la terra.
Jo l'altre dia
vaig a un supermercat petit de l'Avinguda Cerdanyola i tenien un vi d'allà, un vi català. Un.
Sí,
tenien allà 30 botelles entre marques diferents. que estem fent amb el vi català.
I amb una tertúlia,
si apareixen les bodegues
amb una tertúlia tu em vas dir no, no, el sistema és que la gent no hi vagi. La gent no se n'assabenta, no tenen cap atenció, van allà i compren i veuen que no ho pregunten també com fa. És que no hi ha cap vi, compren el que hi ha.
No sé si és el... no tinc dades, però no sé si seria tampoc el fort de, en aquest cas d'aquesta distribuïdora, sí. A la venda de vins, vull dir que...
Home, però en tenen moltíssims, que... Tenen un departament de vins que déu-n'hi-do, però...
Jo he vist altres distribuïdors amb propostes molt més grosses que aquesta en concret. Ho dic perquè també és veritat que l'especialitat, les grans superfícies sempre ofereixen alguns vins de la terra, alguns. Vull dir, no és allò que trobis un celler ampli. Vull dir, a nivell de licors, els que vulguis, o de begudes espirituoses, de marca, totes les que vulguis.
Això justifica sent l'empresa més important d'Espanya de supers, ha superat el Carrefour,
Ara el Lidl li torna a fer la guitza, em sembla.
Bueno, però en últims resultats... A nivell nacional no té comparació, és enorme, és una potència. Que no en tingui cap, això és un objectiu.
El dèficit en el tema dels restaurants és d'una gravetat extrema. És escandalós. És escandalós. No hi ha... És vergonyós perquè és una manca d'autoestima brutal dels restauradors de no tenir vins del país. Perquè quan tu vas a França, no vols que et donin vi català, oi que no? Perquè si és de França vols veure vi francès, és normal. I si vas...
vaig a uns francesos.
Si vas a la Rioja, oi que voldràs veure vi de la Rioja? No cal anar a la Rioja per veure Penedès. És lògic. Però si vas a Catalunya, és lògic que vulguis veure vins catalans. I el que han de tenir els restaurants com a vins, evidentment, de la casa, i en primer lloc de la carta, són els vins de la terra, els vins d'aquí.
Pues això està canviant,
Hi ha una falta d'autoestima brutal. Jo estic cansat de trobar-m'hi,
Està augmentant.
No, saps què passa? Has de dir... Però, a veure, ensenya la cara. No, té vi català? Ho has de preguntar. Ah, bueno, sí, mira, aquí trobarà no sé què. Ah, home, per favor, no sóc a Hawaii. I, mira, aquí mateix, una anècdota, a la Vita in Fiori, restaurant de la plaça de la plaça Octavià de Sant Cugat, que no tenen vi català, no els dona la gana de tenir vi català, i els hi vaig dir, escolteu, com és que no teniu vi català? I em diu, home, diu, no, bé, diu, escolta, diu, però, diu, tenim cava, el cava és català, sí, però clar, per favor, escolta, sí, sí, si vull beure vi, no, el cava és una cosa i el vi l'altra, no?
Però tenen... per cert, que per no tenien ni la carta en català.
No. Jo els vaig enviar una carta i els vaig dir, escolteu, com és que no ho teniu això? Perquè a més la llei us ho diu, no, és que l'estan fent, la catalana sempre s'està fent, no saps qui l'està fent?
Sí.
No sé, l'han encarregat
a... Sí, és que la traducció al castellà al català és una cosa requereix és un esforç mental tan agut.
Sí, sempre s'està fent.
Amb això, català i castellà, jo tenim temps, tinc una anècdota.
Sí, tens un minut.
Jo anava a fer anàlisis, hi vaig cada any, i el doctor que ho feia, que és esplèndid, el doctor Mercader, es va jubilar. I el meu metge de capçalera em va portar amb un altre, al davant, d'on té allà el despatx. L'entrada, tot en català. La recepta que va posar el doctor per dir el tipus d'anàlisi en català. I vaig allà i apunta castellà. Dic, escolti, però per què no ho fan en català? Ah, diu, hi ha altra manera, perquè és a la central de Barcelona. Perquè la nomenclatura i els noms, que escolti, per favor, que això el català està posat claríssimament, bueno, hi ha de manera a veure si ho poden fer-ho. Dic, però què vol dir que si ho poden fer-ho? Dic, miri, si no ho fan en català, ja oblidim, no vindré mai més a fer-me els anàlisis. I me'l van fer i diu, sí, han autoritzat a fer-lo vostè. Diu, però és que m'estranya, perquè, com és que tu... Cony, perquè estic a Catalunya, parlo en català, vinc aquí, i ho llegeixo en català. Diu, és que no m'ho demana ningú. Això és culpa nostra. Això és culpa nostra, tu, sí. Perquè tots estem a Sant Cugat, que els hi costa dir, escolti, fem en català? És que heu de posar-ho com a norma. Doncs no hi ha manera. És igual que els vins. Si ho demanem, entenen.
Doncs, en un 3 i no res ens plantem ja a les 10 del matí. agraïm aquí la presència que ens han acompanyat durant aquesta hora el Rogeli Padró, el bon Domènec Miquel, el Jaume Pla i el Víctor Alexandre. Gràcies a tots quatre.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Esperem que demà ens acompanyi la diada de Sant Jordi, almenys amb un sol espaterrat. Després diumenge ja pot ploure, que ja toca també,
vinga,
que plogui més.
Llibres i roses per tothom.
Llibres i roses per tothom. Els deixem ara amb el programa Sant Cugat a Fons. Recordin, demà a partir de les 11 del matí nosaltres farem el programa en directe des de la plaça d'Octavià, tindrem alguna actuació musical, sabrem els guanyadors de la novena edició del concurs de microrelats que organitza aquesta casa. Els esperem demà. Siguin feliços.
El gall del monestir.